Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Donem la benvinguda perquè hem de ser educats. Què tal? Benvinguts al Barça Reservat. Episodi, espera que ho tinc apuntat, 8è ja. 8, episodi 8 de la segona temporada. I aquí amb el Javi Miguel i el Xavi Campos parlant de cinema. Aquestes coses de la vida. Cinema blaugrana? No, tampoc. Però és que el Reservat es parla de tot quan quedes amb els amics i amb la gent, que sí? A més, el Javi en sap bastant de cinema.
Bueno, m'agrada el cinema.
Però si sempre que et truco estàs al cinema.
Sí.
No estàs amb alguna cosa del
de fet,
Barça, al cinema.
Aquesta setmana, ja ho dic, ja, perquè la gent ho sàpiga, és de 3 euros i mig. És la setmana...
Cada dia?
Això t'anava a dir, si vas al cinema has d'ampliar la hipoteca d'on visquis.
No, perquè aquesta setmana és 3 euros i mig. I aleshores...
11 euros vaig pagar fa uns dies.
Ah, no.
11 euros.
Vas anar cap de setmana.
No, era entre setmana, però era un cinema de Barcelona que té cert glamour.
Ah, què vols dir que té glamour?
Bé, que té fama així entre la gent de la cultura. El fenomen, es diu?
Ah, sí.
11 euros per una pel·li.
Sí, la gent de la cultura.
No?
Sí.
Bueno, a més és un cinema que fan moltes pel·lícules una darrere d'una altra, o sigui, no és que la mateixa sessió...
Em vaig veure una i a més no em va agradar, imagina't com em va sortir
un dimarts. No et va agradar?
No em va agradar gaire.
Quina vas veure?
El Joker, la segona.
Ah, uf.
Molt bé.
Em va decebre. Sí, no em va agradar.
Molt bé, voleu fer un Reservat de cinema? Podem presentar un podcast?
No, un dia, si voleu, ho farem,
No, ja sé que...
Explicar anècdotes.
No, avui no parlarem de cinema, parlarem de De Jong, parlarem de... el delegat del primer equip del Barça. Parlarem de la porta, també. De moltes històries i cosetes que volem explicar. I abans una altra informació que us volíem explicar, perquè l'últim episodi vam parlar de gran animació d'aquesta situació de conflicte que té amb el club, que els ha demanat al Barça que paguin 21.000 euros per les sancions que van rebre la temporada passada pels càntics que es van produir en aquella zona i per bengales. I vam explicar les quantitats concretes que demanaven a cada grup, perquè són 4 grups. Bé, de moment, la situació, diríem, que segueix igual, perquè no, els grups d'animació no volen pagar, el que volen és reunir-se presencialment amb el Barça, han demanat que es pugui fer aquesta reunió, perquè, de fet, tota aquesta temporada estan demanant reunir-se amb el club per parlar d'altres coses, i de moment no els han donat cita al Barça, ara tampoc, però vaja, els grups d'animació esperen poder-se reunir presencialment amb el Barça i poder parlar i solucionar-ho amb el diàleg i no haver d'arribar a complir aquestes sancions.
Seria raonable, no? Una trobada presencial.
Home, jo crec necessària.
Sí.
Que, raonable també i necessària.
Ens van donar 15 dies, oi?
Sí.
O sigui, el requeriment de pagar aquesta multa de 21.000 euros entre els 4 grups, sembla que el termini de 15 dies per fer efectiu el pagament...
O sigui, deu estar a punt d'acabar.
No, encara falten uns dies,
però vaja, que...
El que passa que el club...
Falten els dies, depèn de quan escoltis el Barça Reservat.
Sí, també és veritat.
El que passa que al club el tema de presencial no li agrada molt, no? Perquè les assemblees ja el tema presencial s'ha tret.
En general vols dir no.
Sí, veig que
jo crec que alguna
no
cosa vol solucionar, perquè a més reunir-se s'han de reunir perquè quan vagin al nou Camp Nou, al Spotify Camp Nou, han de parlar de com farà aquest trasllat, que els volen canviar de zona, que això ja estava previst, el gol sud, el gol nord.
Tu no creus que tot això que està passant amb l'espai d'animació a Montjuïc, ara, entre altres factors, té força a veure amb el trasllat al nou Camp Nou? De l'espai d'animació i dels grups d'animació,
Que té a veure, però tu vols dir perquè el Barça segur que té al cap, vaja, Joan Laporta en aquest cas,
de reformar
una mica l'espai d'animació. Fins ara eren 1.200 places hi havia al Camp Nou, ara no, a Montjuïc, evidentment, està reduït l'espai d'animació. La Lliga t'obliga a tenir un espai, vull dir que això no deixarà d'existir.
La dimensió ja és una altra història.
Sí, la quantitat.
I qui hi vagi, també. O sigui, els grups que hi tinguin accés, també.
Ara hi ha el Mugàvers, Front 539,
Nostra Ensenya.
Ensenya i Supporters.
I Supporters.
Sí, clar. Tu pots arribar a algun tipus d'acord i potser hi ha alguns grups que no t'agrada, que no preferiries que no hi fossin.
La veritat és que fa ja molts anys, era el 2010, amb el Borda vam fer una espècie de reportatge sobre...
2010 són 14 anys,
sí,
Campos?
Sí, el Camp Nou.
Això fa temps ja.
Quan no hi havia grada d'animació i vam seguir, entre altres, l'actitud de Supporters Puyol, es feien dir en aquell moment.
Ah, ja me'n recordo, els Supporters. Sí.
Eren uns angelets,
Sí.
És ironia o és...
Ironia total, no? Campos, angelets i Supporters.
Sí.
Bé, doncs potser...
Segur que en aquesta evolució de 14 anys ha millorat la seva conducta, però en aquell moment feien, no diré por, però respecte com a mínim.
L'últim partit de casa Montjuïc, que va ser el del derbi, el Barça no ha rebut cap expedient sancionador, important, perquè si no, el següent partit, l'espai d'animació, els grups d'animació no haurien pogut entrar a l'estadi. Sí que va haver-hi càntics que van recollir tant des de seguretat del Barça com des dels observadors de la Lliga, però van ser tot càntics els de segona, que van cantar l'Espanyol, Vinícius Balón de Playa, este, també el van
que
cantar.
És molt bo, que és molt bo aquest.
I algun càntic contra Pedro Sánchez, ens van dir. Però cap d'ells, cap càntic d'aquests implica obrir expedient sancionador, per tant, de moment, que no, no, pel que sabem, no va passar res sancionable al derbi i ens n'alegrem. Parlem de Javi, d'aquest delegat que volies dir del primer equip. Què passa? Perquè jo em dius delegat del primer equip i a mi em ve Carles Naval. Carles perquè Naval. És el gran delegat. Sí.
Bueno, de fet, Carles Naval ja porta més de 30 anys. Crec que porta 36 anys al primer equip. O sigui, imagina't si ja és una institució. Però clar, vulguis o no, l'edat pesa per tothom. No només per nosaltres, sinó també per ell. I està a punt d'arribar als 70 anys. Mm. I ja fa 2 anys que el club estan buscant-li un relleu. El primer que van pensar va ser el delegat...
Però de forma consensuada amb ell, no?
Sí, sí, sí. De fet, ell el que...
Tot i que ell, jo crec que... De moment, retirar-se,
no... No està dintre del seu, no, seu full de ruta, encara, no. Encara retirar-se no, però sí que és veritat que va dir que fins al 125 aniversari
arribava.
Ell volia viure-ho en directe, o sigui, com a delegat del primer equip. I llavors això sí que respectaran segur. Però bueno, el primer que van buscar va ser el femení, el delegat al femení,
que
era el Gonzalo. Gonzalo Rodríguez, crec, i que el van pujar al primer equip per fer una mica les tasques de col·laborar dintre amb el Carles Naval i veure ja com era la seva gestió de vestidor i com ho feia per donar el salt. Però, malauradament, no va continuar.
Va marxar, no?
Va marxar.
En Marc el Suizarreta, la Federació Espanyola.
Sí, però va ser una sortida una mica estranya, tot plegat. No es va explicar molt bé, ni tampoc dintre del vestidor. I llavors, bueno, pues el club va anar a lo seguro, que es diu, no? Dius, bueno, vamos a veure, qui és el segon delegat que porta més anys a la casa, no? I diu, bueno, el del filial. I ja sí, el Toni Alonso. Ja. Pues vinga. Cap amunt.
També li tocaria, no? I és que és el
sí,
que
però dius, relleu generacional tampoc és que sigui molt, perquè són es porta 10 anys de diferència.
Bueno, són 10 anys que guanyes.
Clar, vull dir que tampoc és que sigui. Però bueno, i bueno, el Toni Alonso ha entrat molt bé, és una persona molt, molt coneguda, hi ha molta gent també del futbol base, que clar, evidentment imagina, no? El Gavi, el Pedri, tota aquesta gent el coneix de fa temps. Però bueno, té alguna peculiaritat que dintre del vestidor algú sí que l'ha sorprès.
Ah, sí?
Sí, es veu que el Toni Alonso, mira, té una gran afició pels còmics, no? Sí. Per la gent així...
Pels còmics, per llegir còmics, no.
No, per la gent que fa humor i que fa... Vale? I una, es veu, de les grans, els seus grans iconos, és el Chiquito de la Calzada. Es veu. I... Bueno, pues ja sabem com se les gastava el Chiquito de la Calzada, tot aquesta, no, pupurri que tenia de frases i dites, pues veu que l'amic, el Toni Alonso, pues fa també sense cap por, quan la gent que té mínima confiança, no suposo que el Flick no li dirà res, però vamos...
És que el Flick no entendria res.
Però vamos, lo de Fristo de la Pradera, no puedo, pues totes aquestes coses, el seu repertori hi són. I clar, al final, pues... Li han posat un mal nom, però bueno, molt divertit, que li diuen el delegat Condemor. Perquè, clar, que està allà i sempre diu alguna broma i alguna
cosa... Però et dic una cosa, els joves, que ara és la majoria del vestidor, no saben ni qui és. Tu creus que coneixen Chiquito?
No.
Els deu fer gràcia, sí?
Jo crec que sí que deuen saber, perquè clar, vulguis o no, tu fas
Chiquito,
YouTube i tal... I,
mare,
clar,
a mi ja em queda això, com
no,
si fos...
El tio segurament diu, no, això ho deia un Chiquito a Calzada, i jo mira, i jo, ah, mira... I,
Chiquito crec que sí Condemor, que ha...
Però, no, però es veu que es fa molt sovint amb la gent que li té mínima confiança, clar, no li vendrà el pobre porter polar que li empezarà a dir, perquè clar, se quedarà, no? Se quedarà una mica estranyat. Però es veu que sí, que li té molta... Bueno, és una referència per ell i ho fa molt sovint.
El delegat Condemor,
El delegat Condemor.
T'imagines a Flick i Tapalovic mirant-se-li, què diu? Què diu? Demanant a l'Arnau...
Tenim que fer un canvi. No puedo.
Ostres, només et falta tu, jove, Javi Miguel. Miquel amb Toni Alonso. Faríeu un Toni bon duet, també.
Sí, sí, bueno, jo soc molt dolent fent imitacions, ho reconec.
No, ja t'he vist, ara, ja t'he vist.
Jo, a les acudits, no els entenia mai.
Tu has, el
Chiquito de la Calzada, no, jo me quedava així, i com, a més, figava molt. Eren acudits que duraven 10 minuts.
No, mira, jo et dic una
cosa. Jo no m'entrava de res.
No, és que no, em feia gràcia, ni em fa gràcia ara. I veig que hi ha gent, en canvi, que li fa molta gràcia. No, a veure, Xavi Campos és un malalt de Chiquito.
Sí, tu també?
A mi en aquest moment em feia gràcia.
Però tu ara tenies?
Deia de broma.
Bé, jo no tenia res. O sigui, l'acudit com a història no tenia gaire gràcia, habitualment. No eren graciosos els seus acudits.
Era ell, com explicava, a mi.
Sí, el seu gest, no? Sí, sí.
Gràcia zero per mi, Chiquito la Calzada.
La va anar perdent amb el temps, eh?
Sí? Va anar perdent una mica.
Era cantaor, era cantaor, em sembla que era de Màlaga. I la seva primera etapa com a professional era al voltant del flamenc i no de l'humor.
Doncs un dia, si podem entrevistar Toni Alonso, li demanarem que ens faci una imitació.
Home, segur que t'ho farà, perquè, clar, o sigui, ho porta la sang. O sigui, no li dic que...
Doncs mira, un altre... No, i Frenkie de Jong deu entendre això del conte mort?
No, no, Frenkie de Jong està per altres històries, eh? Crec jo, eh?
Està per altres històries. Físicament, no nota molèsties, és l'objectiu que tenim, número 1, no nota molèsties.
Com està el turmell? Després... El tenim bé?
A veure, amb el Frenkie de Jong, preguntar-li com està és molt arriscat sempre.
Mm, sempre tens el ritme malament, no?
Sempre té, sí, la possibilitat de que et xafi la guitarra, no? Ara mateix sí que sembla que les coses estan bé, també quan la dinàmica són bones tot és molt més fàcil.
Està bé el turmell, el però turmell. Les molèsties que va tenir, que vas dir, que sí, no, eren musculars, era una altra
muscular,
història.
Sí. Bueno, però amb el Frenkie és veritat que dintre del vestidor és sempre... mai saben per on aniran els trets, mai saben si aquell dia estarà fi o no fi, per això fixa-t'hi que encara titular ha sigut pocs partits, crec que cap encara, no sé, o un, no? Potser, no sé si ha sigut titular després de trobar la lesió,
fixa-t'hi,
no? Fins i tot ha sigut abans del...
Potser ho serà amb l'Estrella Roja, clar, a partir de Champions.
Suposa, no? Però sí que no hem tret l'aigua clara amb el Frenkie de Jong. Dic en el tema
físic,
perquè que trigui 5 mesos en recuperar-se d'un esguinç de genoll,
de turmell,
de turmell, el turmell dret, és molt estrany. Aquí hi ha alguna cosa que no acabem d'entendre molt bé, allà dintre no acaben d'entendre, i la seva actitud ara ha millorat molt, però és veritat que durant la recuperació sí que va haver moments que en el club estaven una mica molestos per la seva actitud. Llavors, per això et dic que preguntar com està Frenkie de Jong sempre és, bueno, toquem fusta. Ara mateix sembla que bé, però toquem fusta.
Bé, doncs aigua clara tampoc, per exemple, al Barça no treuen l'aigua clara amb què vol fer Frenkie de Jong amb la renovació que té sobre la taula, perquè de Jong té contracte encara fins al 2026, però clar, no és tant ja. El 2026 vol dir que d'aquí poc més d'un any, el gener del 25, ell ja podria negociar amb qui volgués lliure. I el Barça ja fa temps que sap que hi ha aquesta situació i per això li va presentar fa ja mesos una oferta de renovació. Evidentment és una oferta de renovació a la baixa respecte al que cobra ara, que ja hem dit moltes vegades, que és dels contractes antics i, per tant, té un sou molt elevat. L'oferta és a la baixa respecte a la que té. Sí, però el club considera que és una oferta bona pel jugador que és en relació al que hi ha fora i, sobretot, en relació al que pot arribar al Barça i al seu rol dins el vestidor. Però és que el que passa que en tots aquests mesos no ha rebut cap resposta, ni en positiu, ni en negatiu, ni cap a cap direcció, res de De Jong. I clar, al Barça sí que hi ha un punt, en l'última junta directiva, per exemple, és un tema que es va parlar i es va explicar, i entre els directius són conscients que el jugador, que De Jong, està molest ja amb el club per tot allò que va passar fa temps quan se'l va empènyer o el van pressionar molt per sortir, i creuen, hi ha un punt que creuen que fins i tot el jugador podria, doncs, voler tornar una mica allò que va passar.
I marxar lliure.
I marxar lliure. Llavors tu forces, tu allargues la situació, no dius res, ja ho parlarem.
Que és una tendència que ja no és de Frenkie de Jong, des de ja fa uns quants anys a l'NBA passa que els jugadors són els que dominen el mercat, i en el món del futbol Mbappé, per no anar gaire més lluny.
Clar, el que passa que De Jong, si tu avances i no passa res, et trobaràs a l'estiu, en l'estiu del 25, l'estiu que ve, i hauràs, llavors el club sí que hi haurà una cosa sobre la taula, sí, que dirà, clar, bé, doncs si no ens acceptes la renovació, et posem al mercat. Però com que això ja ho han fet altres vegades i el jugador ha dit,
llavors,
jo no marxo,
en aquell moment és difícil que ho accepti,
doncs llavors
no?
què ha d'acceptar? Per tant, és un tema que el club se'l mira amb preocupació per dir, és que això acabarà marxant lliure al final.
Carta que té el club per intentar trobar-li mercat a l'estiu del 25 és que hi ha Mundial el 26. i dir-li, xato, no jugaràs.
Claro, ja,
i si no
ja
jugues, Koeman, clar, a lo millor convoca o a lo millor no, perquè no jugaràs. O sigui, si vols estar al Mundial i estar al 100% al Mundial, busca't equip. En el cas que no accepti la renovació, que sembla que no acceptarà.
Que precisament amb Koeman, De Jong té molt sí. bona relació. I Koeman sempre l'ha intentat portar i jo crec que sempre tindrà un punt de protecció cap a De Jong.
Sí, Koeman. Però no arribaràs en molt bones condicions si no has jugat cap partit o has jugat molts pocs partits. Aquesta jo suposo que pot ser un argument que li poden dir en el sentit de que accepta una oferta i evidentment que serà una oferta molt, molt a la baixa, perquè tu tampoc pots negociar quan saps que l'any que ve, un any ja estarà lliure. O sigui, serà un, és una situació molt complicada, molt complicada de gestionar. I més perquè el jugador ja sabem que no, en aquest sentit, si diu no, és no.
Sí, sí,
o sigui,
ja ho ha demostrat.
No hi ha també marge de maniobra.
El club es guarda una altra carta, que és que la seva família, en aquest cas la seva dona, saben que es vol quedar aquí, que s'han fet una casa nova, que acaben de tenir un nen, i que els encanta perquè creixi el nen a Barcelona, a Castelldefels. Però clar, al final, al final la situació amb De Jong sempre està sent molt complicada. És una situació similar a la mateixa a la que té Araujo, que també té l'oferta de renovació sobre la taula, que tampoc diu, de moment el jugador no ha dit res, ara és perquè s'està recuperant de la lesió, però per una cosa o per l'altra, Araujo va passant i tampoc dona respostes a la renovació, que també acaba contracte el 26. El que passa que aquí sí que el club ha notat cert canvi en el jugador de, respecte a l'estiu passat, que abans de lesionar-se semblava que marxava. Doncs ara sembla que el jugador es vol quedar, i per tant, si es vol quedar, potser sí que acabarà acceptant l'oferta que té sobre la taula. Però vaja, sobretot Araujo i sobretot De Jong són casos que s'hauran de seguir i que veurem com ho acaba de solucionant Joan Laporta, que al final sempre el president és qui ha d'aparèixer, i a veure com apareix el president, que hem dit que parlarem de Joan Laporta, aquí al Reservat avui, Campos. Parlem de Laporta?
Sí, parlem de Laporta. Fa unes setmanes, el dia de l'assemblea, i diria que en aquella aparició a Barça One prèvia,
sí,
també va remarcar en les dues ocasions la cita electoral pel 2026. Oi que sí?
Sí, sí, va dir
que va ser molt contundent. Hi ha comentaris sí. que diuen res, eleccions al 2026.
Sí.
Diria que aquesta és la idea. És la seva expressió pública i no el desmentirem, evidentment. Però tot i que digui això, el que ens consta és que ja fa cert temps, no gaire temps, però una mica de temps, que Joan Laporta està treballant amb assessors externs al panorama electoral. Pensant en el 2026, però també amb la possibilitat que les eleccions siguin finalment el pròxim estiu, el 2025.
Mira, et diré, fa dies només que una persona em va comentar que de l'entorn de Joan Laporta s'havien trobat i els havia dit, escolta, sempre hem estat parlant les últimes setmanes que serien el 26, doncs compte, perquè si tot va bé com està anant bé, és a dir,
és que
en forma positiva,
l'equip l'anima.
No descartem que s'avancin al que ja havíem dit fa temps, no? Però ara, o sigui, de fa pocs dies, justament això, precisament, que no descartaven que s'avancés a l'estiu del 25, precisament per això, perquè si tot va bé, dius, doncs, si tot va bé, ja has passat a l'assemblea, ja has vist l'oposició que s'ha presentat.
A veure com és l'aterratge del nou estadi, del nou Camp Nou, en aquest retorn, la data, les condicions que es troba el soci, crec que és un factor que també s'està tenint en compte.
Sí.
Doncs tot aquest context és el que estan estudiant assessors de confiança de Joan Laporta, que no treballen al club directament, però que van tenir relació amb Joan Laporta des de les últimes eleccions, 2020, 2021, un és Jordi Cominal, que és un estratega político-institucional que té vinculació amb Joan Laporta i que està doncs fent informes al voltant de si és més adequat o menys adequat avançar les eleccions al 2025, mantenir-les al 2026, quin tipus d'accions ha de protagonitzar i ha de gestionar més directament Joan Laporta per reforçar la seva figura electoral com a president i com a candidat a les pròximes eleccions. Això ho està treballant des de fa un temps, diria, i cada vegada amb més intensitat.
Jordi Cominal,
sí,
que ja va estar amb ell a la campanya,
sí,
abans de les eleccions, assessorant també, sobretot des del punt de vista més de discursos, de relat, que jo crec que no ha deixat d'estar al seu costat durant tots aquests anys i també l'està assessorant sempre que hi ha... Tens la seva persona de confiança una mica a l'hora de que quan tens un conflicte o un problema gros de comunicació també, a veure com el gestiones, tot i que la Porta, evidentment, té aquesta facilitat per fer-ho, però és una persona de molta confiança. Que
sí, té facilitat, molt. Però es deixa assessorar, quan hi ha
compareixences públiques. Perquè és que les persones públiques... intel·ligents al final ho fan, no?
Sí,
tu, per molt que tinguis seguretat en tu mateix, si t'envoltes has de tenir dues o tres persones a qui confies plenament
sí.
i t'has de deixar assessorar amb aquestes situacions. Has parlat en plural per això, no?
Hi ha més gent.
D'aquest perfil similar a Cuminal,
molt similar, sí.
O sigui, així, vinculat a la Porta i política.
Sí.
Política catalana, evidentment.
Sí.
Però, clar, no.
Sí, sí. Òrbita, el que abans en dèiem, Convergent, Òrbita Junts. Mm-hmm. Que forma part del cercle més pròxim a la Porta.
Sí. Seria, diríem, l'òrbita que és on ells es
moneix. La seva gent.
Sí. Doncs bé...
Puigdemont...
Sí. Què vols dir el nom?
Ens el guardem per un altre dia.
D'acord. Doncs en un altre dia que també parlarem de més renovacions, eh? Hi ha el tema de Lamine Yamal.
Mm-hmm. Però a Lamine Yamal tenen que esperar fins que tingui 18 anys, no?
Sí, però hauries de començar...
Ja. En juliol.
Sí. Però aquest serà un dels grans contractes que farà el club.
Has esgotat el temps del Barça Reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.